Molt bona tarda, regidores, regidors, veïns i veïnes. Iniciem aquest plenari i ho fem com cada tercer dilluns de mes, donant pas al dret d'intervenció davant el consistori, i per a fer-ho demanaríem a tots aquells ciutadans, ciutadanes que vulguin intervenir en el plenari d'avui o prendre la paraula en el plenari d'avui. Per tant, demanaria a aquelles persones que vulguin intervenir si es poden, doncs, identificar. Senyor Carles Castro, senyor Pepe García Delgado, senyor Jurado, alguna altra persona que es trobi en el públic, senyora Quadres. Molt bé, doncs té en primer lloc la paraula al senyor Carles Castro.
Bona tarda, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, en primer lloc voldria manifestar que després de bastants anys hem pogut aconseguir que el nostre camp, doncs, de treball en la Salata, que és el bosc, s'hagi pogut marcar. El tenim marcat des de la plaça de Can Cana fins a l'entrada del bosc. Suposo que els que van amb cotxe des d'aquell sector venint cap a Sant Cugat hauran pogut veure que els retors indiquen ja l'entrada fins al parc. Gràcies a això hem pogut constatar que de forma exponencial s'han augmentat les visites al parc. Cada dia tenim gent que visita el bosc de la Saleta. Ens hem congratulat perquè, vull dir, tot l'esforç que fa l'associació i l'esforç que fa l'Ajuntament, doncs, amb les seves aportacions, neteges, etc., doncs, van donar un bon fruit. Un segon tema que voldria parlar i que va lligat amb aquest és el per què no tenim les mateixes indicacions des de Sant Cugat. Les tenim sols des de Vallmaraig, però a Sant Cugat no, quan això pertany a Sant Cugat. En el seu dia se'ns va dir que això podia semblar que eren coses de tipus particular, discrepant evidentment, perquè entenem que és més particular vindre des de la travessada i veure el negoci que el ranxo passo, que no pas dir bosc literari de la Saleta. Però bé, això ja suposo que ens ho podran aclarir. Una altra cosa que volia parlar és de la plaça del carrer Molí de Valldoreix, que en la darrera entrevista que vam tindre amb el senyor Pere Castellona ja ens va anunciar que això havia estat signat, l'acord entre el bisbat i l'Ajuntament, i que per tant aquests terrenys ja eren propietat de l'Ajuntament. D'acord amb les seves intuïcions, vaig parlar amb el senyor Pere Romalla de la Vila, i el senyor Pere Romalla em va dir que havia de parlar amb el vocal, i aleshores aquí ja vam entrar en el Parc Carbasser. Aquí m'han dit això, allà m'han dit allò, no que això ha de fer Sant Cugat, no que això ha de fer Vallaraig. M'agradaria que, si es pogués aclarir, què passa. I com a últim tema, ens agradaria poder establir la circulació en el carrer Canal de la Mànega. Jo sé que en l'últim ple ja es va fer l'afectació de llicències. Hem tingut una reunió amb el senyor Casajuana, ens va ensenyar tots els esbossos que van trobar, la veritat, doncs, francament, bons. No hi havia tot el detall que hi havia d'haver-hi, però tornem a tindre una altra reunió amb el senyor Casajuana el dia 3 d'abril, on tindrem ja cotes i coses molt més definides. Ens agradaria, doncs, que això no es perdés cap moment ni cap temps, perquè almenys el restablement de la circulació nosaltres el reivindiquem pel setembre del 2014, no pel 2015. Gràcies.
Gràcies. Entenc, per tant, que ens adreça una petició de senyalització del bosc de la Serreta. Això ho han demanat a quina àrea? Ho han demanat o van sol·licitar-ho? És que no tenim...
Això ho vam demanar al senyor Francesc Serra, al senyor que està al
Val,
i val. La llei corresponent.
Val. Molt bé, bueno, tindrem en compte. De fet, jo entenc que hi ha diferents tipus de senyalització. Sí que és veritat que a nivell de mobilitat es va fer un document guia de senyalització en el municipi, de manera que hi ha una preferència de senyals. Una preferència de senyals que vol dir que no tothom es pot senyalitzar en les senyals, diguéssim, de trànsit, les que utilitzem normalment per guiar-nos en una situació d'una ciutat, i per tant allà no podem col·locar-hi tot el tipus de senyalització que hi hagi. Ara bé, entenc que es tracta d'una senyalització diferent, no és una senyalització a nivell de mobilitat, sinó és una senyalització diferent. Per tant, en tot cas ho estudiarem. El tema de la circulació o del Canal de la Mànega entenc que diu horaris escolars, perquè evidentment ja no és que restableixi la circulació, no, el que passa que horaris escolars, atès doncs l'escola del Pinar i atès doncs els autocars i tot el, diguéssim, la dificultat que hi ha en aquest horari, el que bueno, doncs es fa és puntualment es troba doncs una solució que entenem que pot ser molesta, però realment ens trobem doncs amb una escola consolidada, amb un indret, amb un pas molt estret, i per tant doncs hem d'intentar solucionar-ho d'alguna manera. El tema de la plaça Molí, en tot cas li contestarà el senyor Casajoan.
Bona tarda a tothom, bona tarda senyor Castro. No fa uns mesos la MD de Vallvidrera ens va fer arribar una petició de poder asfaltar o formigonar un tros d'aquesta plaça per poder que la gent hi pugui aparcar, i ens va demanar també poder fer un pas directament cap a l'estació des d'aquells terrenys. Nosaltres ja vam contestar que aquells terrenys encara no eren nostres, encara no eren de l'Ajuntament, perquè encara no s'havia signat la permuta amb el bisbat, i en el moment es podria fer allò en el moment en què es firmés aquesta permuta. Aquesta permuta ja està signada, per tant, aquella petició que fa uns mesos ens va fer l'AMD ara és perfectament viable, depèn de l'AMD que vulgui fer-ho, ja que és una petició seva.
Si em permets, senyor Casajoan, el que vaig dir és que l'AMD m'adreça a vostè. Aleshores, clar, entrem en aquest cercle viciós que m'agradaria, clar. Només per agafar la pausa, no m'agrada res més, que això...
Ja, entomo la seva proposta. No n'havia parlat més amb l'AMD des de llavors. Tornarem a parlar, aviam què s'ha de fer o com ho farem.
Si es tracta que nosaltres com a Ajuntament autoritzem, no hi haurà problema. Per tant, molt bé, queda recollit, moltes gràcies. El senyor Pepe García de Galgo té la paraula.
Sí, bona tarda. Seré molt breu perquè simplement és apuntar quatre coses de la moció del grup popular contra els salaris dels treballadors de l'empresa municipal Promusa. Seré molt breu, perquè primer que no té consistència ni argument legals, i després perquè vulnerarà, ara ho explicaré, el dret laboral dels treballadors o de la Constitució. Però abans de que s'oblidi, m'alegra veure una moció conjunta del PSC d'Iciu de suport al comerç local i al foment actiu de la seva accessibilitat, no? La gent amb discapacitat, minusvalia, deficiències o gent gran, segur que s'alegrarà, com sempre, de qualsevol ajuda que tingui. Doncs són persones també que consumeixen i que fan país i fan ciutat, a pesar de que a molta gent no agrada això de fer país. En referència a la moció que presenta el Partit Popular, en nom del Jorge Cabrera del Rincón, no sé qui és, perquè no tinc el gust de conèixer, portem 30 anys a la casa i és la primera vegada que un partit no tenim contacte en el grup popular, no? Sempre havíem tingut converses grates i de més. En aquest cas no és així, no passa res. Bé, el primer, el considerando, que posem en castellà, no sé, considerando, parlem dels salaris, dels salaris, una taula salarial. Aquesta taula salarial no és la real, no? No és veritat, és allò que els grecs deien aletheia, lo que la verdad esconde, no?
Si em permeteu... Crec que no fa falta el micro. No, m'escolta bé, no?
No, sí? Vaja. M'estic acostumant, m'agrada més... Bueno, aquest salari surt al màxim en brut, doncs, perquè els treballadors de Promusa treballen per objectius, és a dir, un mínim i un màxim. Arribar a aquest màxim és molt difícil, molt difícil, molta feina, molts esforços, després deixo a banda de quant ha de cobrar el responsable d'edificació o d'urbanització. Té la mateixa penalitat un conseller que fa fotocòpia o el responsable d'edificació o urbanització, un gerent, si s'enfonsa un edifici, si cal un edifici, a qui posaran les manilles, no? Però això és a banda, no? Cada empresa fa contactes i ho deixen aquí, però aquesta part no són els salaris màxims, els salaris reals no són aquests. Després, quatre cosetes que m'han passat als treballadors perquè que ho expliquin. A Promusa, com que és una empresa també municipal, que està viva a dia d'avui, no com altres, no? Que estan ja en la ruïna i acomiadant els treballadors, a prop tenen Sabadell, no tenen que anar més lluny. Aquesta empresa també ha patit retallada salarial, baixades, congelacions. Tenim que tenir en compte que hem amortitzat 4 llocs de treball en els últims anys. 4. Això és suma, Després, home, que ha baixat la construcció, o sigui, clar, la crisi, els governs, les lleis, les reformes, però no s'ha continuat treballant. Per què? Perquè s'ha sabut adaptar als nous temps. Ara què fan? Doncs buscar lloguer a les persones que necessiten casa o que volen quedar-se a viure aquí a Sant Cugat. Què seria de molt Sant Cugat de fa 20 anys? Jo m'espero, que acabi. No, espero que acabi. Ah, vale. Què seria de molt Sant Cugat sense la existència de Promusa? I actualment, no? Sense poder jugar o poder trobar pisos de lloguer. Un indicador de que inqüestionable, no? De que la feina ha augmentat i continua a igual, no en construcció, és aquesta que estic dient. Si mireu les factures que entren i les que surten, veieu que és un indicador inqüestionable i és directament proporcional, no? Després, una altra cosa que m'apunten els treballadors, a veure, estan gestionant també la crisi dels impagats. O sigui, Promusa continua viva i per molt de temps, i ho agrarem. Tenim la banda de que vosaltres quan un partit presenta una moció, o quan vosaltres vivim encara en un país, en una constitució que té unes normes laborals, un estatut d'autonomia que també dona protecció al treballador, també té el que és l'ORAP, l'ORAP, i si voleu baixar els salaris o voleu plantejar baixar el salari, heu de tenir propostes i dates, no? Fehacents. Perquè el primer que s'ha de fer és denunciar el conveni, perquè com que no està en crisi no ha fet suspensió de pagament Promusa a dia d'avui. No han denunciat el conveni per baixar els salaris, oi? No l'han fet. Llavors, podrien fer una altra cosa, fer una relació lloc tipus a veure si allà dintre hi ha algun lloc de treball que ja no té tanta càrrega de treball. Igual que en el seu moment se van pujar els salaris, ara, si no tenen tanta càrrega de treball, ho baixarem. ¿Vale? I després, dues últimes qüestions que a mi em sorprenen. No? Primer, que l'altre dia, en relació a Promusa, l'altre dia estava defensant el que és la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, i ara, en canvi, presenteu una moció que no respeta aquesta llei que vosaltres, el grup popular, perdoneu, el grup popular, pues defensa, no? No sé si heu mirat la nota ministerial del dia 4, la nota ministerial del día 4 de març del 2013, ¿no? Y si llegó
sobre las entidades directamente dependientes de las entidades locales,
preguntas y respuestas. No sé por qué presenta a que esta moción y no y ahora no respeta a protocolos para poder pasar a bajadas salariales, ¿no? Y por último, Omar, es incuestionable, ¿no? Mira, la Audiencia Nacional, sentencia, Madrid a 31 de enero de 2014, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en nombre del Rey, dicta que esta sentencia, fa un mes, vigencia del convenio de aplicación de la ultraactividad, tampoco la conozco. Yo es que ya está teniendo en cuenta el convenio y el convenio, sabe que es la otra actividad, la sentencia. Yo es que me sorprende. Mire, yo siempre digo una cosa. Ya acabo, perdona. Siempre digo una cosa aquí dentro de la casa cuando se senten a la mesa de negociación. Que los problemas solo se resuelven cuando se termina dejando salvo los valores para la convivencia. Lamentablemente, vosotras no esteu ayudando a que esta convivencia. Acaba de intervenir después, en el turno de palabra, en el turno de la moción, voy a agradecer al compañero Ferrar, no me fa falta, lo he fet aquí simplemente rápidamente, porque ya veis que no tiene consistencia y vulnera cualquier normativa. Gracias.
Gracias. Si volen contestar, algú del Grup Popular, senyor Benejan.
Brevemente, no te voy a poder contestar a cada una de las cuestiones que hay, porque entonces me alargaría muchísimo y cuando quieras hacemos un debate público.
Acá la palabra al regidor ahora.
Sí, cuando lo podemos hacer y tratar estas cuestiones de forma individualizada cada una de ellas, ¿no? Porque hay algunas con las que no estoy de acuerdo y otras con las que no estoy nada de acuerdo en absoluto con lo que dices, ¿no? Entonces, pero bueno, podemos discrepar y podemos debatirlas, y si en algunas cosas nos hemos equivocado y nos lo haces ver, nosotros lo reconoceremos, no tenemos ningún problema, al contrario, que para eso estamos, ¿no? Para hacer las cosas como creemos que tenemos que hacerlas, y si nos equivocamos, reconocerlo, ¿no? Pero desde luego, el tema de los salarios, aquí de Promusa que se está debatiendo, nosotros lo que pedimos, no sé si lo has visto, es que se estudie, no que se haga, que se estudie si se puede hacer. Eso primero, y creemos que si se puede hacer, proponemos una fórmula de cómo hacerlo. Eso es lo que estamos pidiendo. Que tú crees que nosotros no estamos pidiendo nada ilegal, porque que se estudie una cosa no es pedir nada ilegal, evidentemente, ¿no? Entonces, si se estudia y se ve que hay cosas que contravienen el convenio colectivo o alguna normativa de las que has citado, pues evidentemente retiraremos nuestra propuesta. Creemos que no es así, que todas las propuestas que hacemos de estudio sí que son legales, se encuadran dentro de los marcos legales, pero nos podemos equivocar, como cualquiera. Entonces, lo rectificaríamos, desde luego. Pero hablar de todas estas cuestiones, yo creo que implica un debate mucho más largo y mucho más profundo, porque Promusa, cuando dices tú que no está en una situación como para tener que adoptar este tipo de medidas, yo creo que sí lo está, es evidente, y si no, no tendría que haber recibido ahora pues un préstamo, que al fin y al cabo lo es, a modo de opción de compra de la entidad de la área metropolitana de Barcelona, y lo ha recibido, y con ese dinero se va a poder tirar hacia adelante, porque la tesorería estaba bastante tocada. No sé si te lo habrán explicado esto también, pero vamos, esa es la realidad.
Muchas gracias, señor Jurado, te da la palabra.
Buenas tardes.
No se ría, te espero al final. Yo solo quería hacer una pregunta del tema de Boringe. Hay una reclamación. Piden una responsabilidad civil, una de esto de 5 millones de euros, ¿no? A un señor que llevaba el ayuntamiento por aquel entonces. Yo pregunto, ¿el ayuntamiento será responsable subsidiaria de tener que pagar esos 5 millones de euros en caso de que eso salga mal para este señor? Y después, si eso, ustedes se preocuparan un poquito de saber por qué se origina eso. Sí, claro. Seguramente el señor Romero en aquellos entonces, no sé si estaba con Aymerich ya o todavía estaba en los socialistas.
No,
hombre, Romero, no te pongas así, lleva el ayuntamiento más que el pueblo, joder, no jodamos. Entonces, ¿qué pasa? Allá el reparto se hizo mal, le quitaron a los payeses para regalarle a Bonin que más metros cuadrados de los que le pertenecían en el reparto de la asociación de propietarios estas que hacen, ¿no? Y si junta eso, junta con la reclamación del señor, vamos a dejar el nombre, Tafesado Sociedad Anónima, ¿no? Eso se va a una cantidad muy importante. ¿El ayuntamiento será cargo de eso o tendrá que ser el responsable que hizo esa gestión?
Sí, para explicarlo, aquí hay una recarcelación que realmente se tiene que repartir los beneficios de las cargas entre los propietarios de un sector. Entonces, la reparación se hace con unos criterios y en aquel primer momento hay un tribunal que entiende que esta reparcelación no es correcta, ¿de acuerdo? Entonces esta reparcelación se repite y se hace una nueva reparcelación y por lo tanto un nuevo reparto de beneficios y cargas entre los diferentes propietarios, por lo tanto se tienen que compensar. En el auto que ha salido ahora, lo que se dice es que hay unas personas que tienen que dar una fianza, pero nosotros como ayuntamiento hemos impugnado esta resolución porque nos lo dicen los juristas, el secretario y el interventor del ayuntamiento dicen que el ayuntamiento no puede ser subsidiario de una sentencia o de una fianza judicial. Y esto es la tesis que defiende secretario e interventor, que es la que hemos fijado, y por eso hemos interpuesto un recurso, porque parece ser que por ley el ayuntamiento no debe responder ante una fianza de estas características. Pero evidentemente el ayuntamiento sí que tiene que ser responsable en hacer, cuando esté la sentencia firme, etcétera, si la sentencia dice que el reparto de beneficios y cargas no era correcto, se tendrá que hacer un nuevo reparto de beneficios y cargas. Con lo cual, esto es un documento administrativo que tendremos que tramitar de nuevo con el reparto de beneficios y cargas entre los propietarios de aquel sector. Y esto veremos si tenemos que repetirlo, este documento urbanístico. Y este es como tenemos el tema en este momento. No sé, Pere, si tú vas a ampliar alguna cosa, diría que es así.
Ya lo tenéis. Ahora lo que tendréis que hacer una moción es que todos los grupos firmaron de que su ayuntamiento no se hará cargo nunca. Porque este señor tiene bienes para responder.
No, no, es que nosotros, si estamos ahí, no se hace cargo de fianza de estas características.
El auditorio se empezó con un presupuesto de 1.500 millones.
Sí, pero no te vas a ver, auditorio. No te vas a ver.
Mire, empezó con 1.500
y ahora se llama la cosa. Yo creo que en cuenta está que a nosotros como ayuntamiento de una fianza no se han de hacer càrrec. Ens haurem de fer càrrec del procés de reparcel·lació de veu si és que el jutge diu que s'ha de reparcel·lar de veu.
O sigui que encara haurà de pagar l'ajuntament.
Depèn, perquè s'haurà de veure si l'ajuntament tenia obtenir finques en aquest procés de reparcel·lació o si l'ajuntament tenia que pagar el 10% de l'aprofitament mig. O sigui, del 10% de l'aprofitament mig que l'Ajuntament rebia en aquell moment, que en aquell moment no es pagava el cost d'organització d'aquest 10%, si és que ara s'ha de pagar, ja no veurem. Però el que està clar és que l'Ajuntament no ha de pagar envers una fiança. En tot cas, s'ha de veure amb la representació de beneficis i càrregues amb els nous barris que marqui el jutge si l'Ajuntament haurà de pagar o no haurà de pagar. Però això ara no hi puc dir.
Y ahora la pregunta que me ha venido a bote.
Sí, pero es que ahora me toca poner la señora Pérez.
Era el tema de Promusa que han hablado por aquí.
Sí.
De que está en quiebra, no sé qué. Promusa ahora, la San Cugat va a arreglar una biblioteca aquí por la Lloré, ¿no?
No,
lo hace Promusa.
Bueno, yo lo explico. Nosaltres, com a Ajuntament de Sant Cugat, hi ha obres que les encarreguem a Promusa i, per tant, aquesta obra d'adequar la biblioteca l'hem encarregat a través de Promusa. Però nosaltres les fem directament com a Ajuntament.
Ja tiene la contestación el señor. Con dinero público, vive lo de Promusa.
Però és que Promusa és públic. Promusa és una empresa
ser pública.
Sí,
sí, sí, els beneficis s'han vist quan hi ha hagut i les pèrdues quan hi ha hagut. I sempre es dona compte d'aquest ple. És una empresa pública que dona compte en aquest ple. Senyora Quadras, té la paraula. Molt bé, gràcies.
Diuen que són comunistes, podrien repartir el temps. Bé, una cosa, és que el punt 24 del senyor Romero, que està molt bé això del Pere Sant, no? Que jo som el clienta d'allà. Quan acabin, se'n recordaran de posar fotografies històriques, que estaria molt bé. Sí,
molt bé.
Sí, va. I després, felicito per un costat, de que per fi, després de quasi de l'estiu, farà 3 anys que veig que quan se demanen les subvencions s'ha posat la que acrediti la documentació de la vigència dels carres. Això pues està molt bé, no? Perquè no costa tant. També es pot subsanar, de vegades no hi ha temps de fer-ho. Jo, com que soc coherent, pues he ajudat a gent, el que m'han demanat que es fes, que no és que sigui molt difícil, però de vegades no fan amb mala fe, ho fan perquè no ho saben. Al mateix temps també tinc que agrair-ho al Partit Popular, però aprofitant aquesta diferencial que han fet, jo els voldria demanar, per què no recolzen el dret de decidir dels catalans de Catalunya, per exemple? No, no, jo dic que podria estar bé, perquè seria un diferencial i podria estar molt bé, que no és cap cosa estranya el que demano. No dic que siguin independents, jo dic el dret de decidir, que no vol dir res més. És com que la loteria, on no toca, no, millor no. Val? Res més, això només una proposta.
Moltes gràcies, senyora Pedres. Recollim la seva proposta de les fotos antigues del mercat passant i agraïm el tema de les subvencions, d'estar al dia i de tenir regularitzades totes les dades de les entitats i les associacions. I bé, en tot cas entenc que els membres del Partit Popular recolliran la seva petició. Moltes gràcies. Doncs si no hi ha més intervencions, acabem aquí el torn de la intervenció de la consistori i ja que s'incorpora el secretari interventor, començaríem tot seguit la sessió de ple. Gràcies.